El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 6 de setembre de 2012. El Banc Central Europeu anunciarà avui que comprarà deute d'Espanya i d'altres països amb problemes. El president del BCE, Mario Draghi, presentarà concretament un pla que inclou compres il·limitades de títols sobirans que seran esterilitzats per evitar tensions inflacionistes, segons revelava ahir l'agència Bloomberg. Aquesta filtració va donar pas a una reacció positiva dels mercats, amb forta davallada en la prima de risc en aquests moments per sota dels 500 punts. Amb aquest panorama, Mariano Rajoy rebrà, també avui a la Moncloa, en una jornada important, la cancellera alemanya Angela Merkel. El president del govern espanyol demanarà a la seva homòloga un pacte sobre el deute. S'ha sabut que Merkel elogiarà les últimes mesures d'ajust empreses per Madrid, cosa que està contribuint també a calmar els mercats en les últimes hores. Bé, tot plegat dibuixa un horitzó d'esperança que tots necessitem. Mentre aquí a Catalunya seguim compromesos, com sabeu, especialment de cara a la Diada, en la lluita per un millor finançament i un millor tracte econòmic. Ens ho mirem amb esperança, però veurem com evolucionen les coses. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com sempre, resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Com us dèiem, el president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, presentarà avui un pla que inclou compres il·limitades de títols sobirans per evitar tensions inflacionistes, segons revelava ahir l'agència Bloomberg.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, afronta avui dijous una jornada transcendental per minimitzar la pressió sobre el deute espanyol, ja que es reunirà amb la cancellera alemanya Angela Merkel a Madrid, coincidint amb l'adopció per part del Banc Central Europeu d'un pla per fer front a la crisi del deute sobirà de l'estat espanyol i també d'Itàlia.
Barack Obama ja ha estat nomenat oficialment candidat demòcrata a la reelecció per la presidència dels Estats Units. Obama ha tingut una amplíssima majoria en la convenció demòcrata que se celebra a Charlotte, a Carolina del Nord. Ahir l'encarregat de fer la lloança del presidenciable va ser l'expresident Bill Clinton.
La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha declarat que sent respecte davant les declaracions d'independència dels ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Calldetenes a la comarca d'Osona. Després de reunir-se amb alcaldes de la comarca, Ortega ha afirmat que comprèn aquestes iniciatives com a mostra de respecte a l'autonomia local, però ha defensat que la prioritat del govern és el pacte fiscal perquè té un gran consens social i polític.
I en esports, Joaquim Purito Rodríguez ha perdut el liderat de la Vuelta Ciclista a Espanya. L'etapa d'ahir va estar protagonitzada per uns atacs constants d'Alberto Contador, que va guanyar l'etapa i és el nou líder amb 21 segons menys sobre el ciclista, amb 2 minuts i 21 segons, perdó, sobre el ciclista de Parets del Vallès. Mario Draghi, nom propi de l'actualitat d'avui, anunciarà un pla de compra il·limitada i esterilitzada de bons sobirans. El pla del president del Banc Central Europeu per ajudar a resoldre la crisi d'aquest deute dels països de la zona euro, entre ells Espanya, inclou aquestes compres, segons dos membres de l'organisme citats ahir per l'agència Bloomberg.
Per esterilitzar els bons adquirits, el Banc Central Europeu retirarà del sistema la mateixa quantitat de diners que gasti en la compra de bons i així assegurarà que el programa no tingui un impacte negatiu sobre la massa monetària, és a dir, per evitar que la inflació es dispari, evitant l'excés de liquiditat. Segons l'esborrany del pla, el programa, que es dirà Monetary Outreach Transactions, no inclourà un objectiu de rendibilitats per als bons. Així mateix, el pla se centrarà únicament en els bons governamentals i no pas en un espectre més ampli d'actius i es limitarà, per tant, als venciments més curts fins a 3 anys. Tot i que el Banc Central Europeu no espera haver d'invertir grans sumes en els bons, Draghi no vol que s'imposi un límit al volum de compres.
Us expliquem també en aquesta línia que el president Mariano Rajoy afronta avui una jornada transcendental per minimitzar la pressió sobre el deute espanyol, ja que es reunirà amb Angela Merkel a Madrid, coincidint amb aquesta adopció del pla per fer front a la crisi del deute anunciada pel Banc Central Europeu.
El govern ha avançat que està a l'espera doncs, de la reunió del Consell de Govern al Banc Central Europeu per saber les condicions en què que aquest organisme estaria disposat a comprar deute al mercat secundari i decidir així si sol·licita ajuda financera. Precisament aquest dimecres ahir es va filtrar que el pla de Draghi preveu la compra il·limitada de bons sobirans sempre que els països afectats compleixin amb les condicions del fons de rescat. El govern espanyol, segons han explicat fonts de la Moncloa, confia que la cancellera reiteri el seu suport a l'agenda reformista posada en marxa per Rajoy.
Els mercats van tenir, després d'aquests anuncis, una reacció positiva i la prima de risc espanyola va baixar per sota dels 500 punts bàsics i se situa en els 493. Així, se situa al nivell més baix des del 23 d'agost.
Aquesta caiguda de la prima de risc dels bons espanyols a 10 anys es produeix un dia abans de la reunió del Banc Central Europeu, on es decidirà si ordena una compra de títols de deute públic dels estats de la zona euro amb problemes de finançament, com són l'estat espanyol o Itàlia. D'altra banda, pel que fa a l'IBEX 35, ha pujat un 5,8%, uns 5 punts, 8, un 0,08%. Així se situa, per tant, en gairebé 7.500 punts.
Repassem notícies de casa nostra en format breu. Continua el compte enrere per a la Diada Nacional de Catalunya i per a la manifestació independentista convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Les empreses de transport de passatgers s'han vist desbordades en algunes comarques catalanes per les peticions de lloguer d'autocars de cara a aquesta manifestació que començarà a les 6 de la tarda de dimarts vinent. A poc menys d'una setmana, per a l'11 de setembre, ja hi ha contractats més de 700 autocars.
No hi ha precedents d'una afluència tan massiva d'autocars entrant a la capital catalana, ni en altres manifestacions ni tampoc en esdeveniments esportius com ara partits destacats del Barça. A la manifestació del 10 de juliol de l'any 2010 contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, recordem que es van mobilitzar uns 500 autocars, 200 menys que els d'aquesta diada. Aquest interès demostra que la manifestació, que porta per nom Catalunya, nou estat d'Europa, es preveu que sigui multitudinària. Es calcula que en autocar arribaran a Barcelona més de 40.000 manifestants. Una altra via d'entrada, però, serà la ferroviària. Des del centre i al nord del país, 400 persones es desplaçaran en un tren llogat, especialment des de Manresa, i més d'un miler més en dos trens, des de Girona i Figueres, una iniciativa que va superar totes les previsions.
La vicepresidenta Joana Ortega va dir ahir que sent respecte davant les declaracions d'independència aprovades per alguns ajuntaments, com ara els de Sant Pere de Torelló i Calldetenes.
Després de reunir-se amb alcaldes de la comarca d'Osona, Ortega va afirmar que comprèn aquestes iniciatives com a mostra de respecte a l'autonomia local, però va defensar que la prioritat del govern és el pacte fiscal perquè té un gran consens social i polític. Ortega ha deixat en mans del Parlament la decisió d'aprovar mocions com les que van prosperar als ajuntaments. Després dels dos municipis osonencs, la Bisbal del Penedès serà el tercer que proclamarà la independència. La moció es votarà en un ple extraordinari el dilluns vinent, la vigília de la Diada. Arenys de Munt també votarà la moció el 13 de setembre i la CUP vol que es voti també a Vic i a Sant Cugat del Vallès.
Precisament després d'aquest informatiu entrevistarem en directe l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis. I canviem de qüestió novament. L'abandonament escolar prematur ha baixat d'un 7% a Catalunya els últims 3 anys, però encara hi ha un 26% dels joves que tenen entre 18 i 24 anys que deixen els estudis abans d'hora, xifra per sobre de la mitjana europea i espanyola, segons dades donades ahir per l'anuari de l'educació de la Fundació Jaume Bofill.
Tot i reduir-se la taxa d'abandonament escolar, el director de la Fundació, Ismael Palacín, ha reconegut que el sistema és un colador pel que fa als joves de més de 15 anys quan abandonen els seus estudis i el sistema no pot oferir pas doncs, feina. Davant d'aquestes dades, l'estudi alerta del risc de perdre una generació. Hi ha 140.000 joves d'entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen, prop del 21% de la població, quan el percentatge de l'atur en aquesta franja d'edat és del 51%. L'autor de l'anuari, Miquel Martínez, ha recordat que l'objectiu de reducció de l'abandonament escolar, segons l'estratègia europea, se situa al 15% per al 2020, 11 punts menys que ara, i, per tant, cal fer molts esforços addicionals.
L'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York, considerat el millor centre del món en investigació sobre el càncer, ha fitxat l'oncòleg català Josep Baselga per dirigir-lo, tot i que l'investigador mantindrà el seu vincle amb l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, del qual és director científic.
Baselga assumirà a partir del dia 1 de gener el càrrec que equival al de director mèdic als hospitals catalans, tot i que amb competències més àmplies. L'investigador català liderarà un equip de més de 800 metges que atenen a 123.000 pacients cada any i gestionarà un pressupost de 2.600 milions de dòlars anuals. Baselga, que el 2 d'octubre rebrà, recordem, la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que atorga el govern català, ha tingut un paper clau en el desenvolupament de fàrmacs que han millorat el tractament de diversos tipus de càncer, especialment el de mama, com el trastuzumab o l'apatinib.
El fiscal ha demanat una multa de 3 euros diaris durant un mes i el pagament dels aliments sostrets a la dona imputada per l'assalt aquests dies a un supermercat de Vilafranca del Penedès.
La dona va participar en l'assalt juntament amb un grup d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que es van emportar una compra sense pagar d'un supermercat de Vilafranca del Penedès el dilluns passat. El judici ràpid per un delicte de furt contra Marian Fernández, l'única imputada de les activistes de la plataforma que van participar en l'acció en el supermercat, es va fer ahir al matí en el jutjat número 5 de Vilafranca del Penedès. El fiscal ha demanat per Marian Fernández una pena d'un mes de multa, raó de 3 euros diaris. L'advocat defensor ha demanat l'absolució de Marian Fernández perquè considera que no s'ha produït cap infracció penal ni es tracta d'un delicte de furt i, a més, l'acció va ser per pura necessitat.
Un veí de Lleida va morir ahir ofegat a la platja de la Pineda de Vilaseca, al Tarragonès. Els fets, segons va informar Protecció Civil, es van produir poc abans de les 12. En total, aquest estiu han mort 20 persones a les platges catalanes.
Els socorristes van treure de l'aigua l'home i li van practicar les maniobres pròpies de reanimació fins a l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, però no van poder fer res per reanimar-lo. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues ambulàncies del SEM, 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius també de la policia local.
I un altre fet tràgic que es va produir ahir va ser la mort d'un excursionista a Espot, al Pallars Sobirà, quan va caure per un desnivell d'uns 40 metres. L'accident va passar cap a les 12 del migdia a la Canal de l'Agulla Gran de Mitges.
La víctima, veí de Barcelona, de 48 anys, va morir per les diverses contusions que va rebre en la caiguda. El seu fill, menor d'edat, que l'acompanyava, va resultar il·lès. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i del grup mèdiques dels bombers de la Generalitat. També es van mobilitzar la unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra i efectius del sistema d'emergències mèdiques.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
2 minuts i serà 9:15. Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. Espanya, tot i ser la 12a economia mundial, se situa a la cua pel que fa al control del dèficit. Això ho diu l'últim informe del Fòrum Econòmic Mundial. D'un total de 144 països, l'estudi situa Espanya en la posició 135 pel que fa al control del dèficit i el deute públic.
L'estudi també destaca les dificultats dels empresaris per poder accedir als crèdits. Afirma que hi ha 121 països on aconseguir un préstec és més fàcil que l'estat espanyol. L'informe, que en el cas de l'estat espanyol està dirigit pel catedràtic d'Economia Xavier Sala i Martín, critica les retallades en R+D aprovades pel govern de Mariano Rajoy.
Aquest rànquing també diu que l'economia espanyola ha aconseguit conservar la competitivitat a escala mundial malgrat la molt delicada situació macroeconòmica per la qual passa l'estat. Per segon any consecutiu, Espanya ocupa el lloc 36 entre 144 economies pel que fa a aquest grau de competitivitat. Canviant de tema, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha recorregut la decisió del jutge de vigilància penitenciària José Luis Castro de deixar en llibertat el pres d'ETA malalt de càncer Josu Uribe Etxeberria Bolinaga.
Doncs sí, la Fiscalia considera que no es compleixen els requisits legals per posar el pres en llibertat, ja que diu que pateix una malaltia greu i incurable, però no es troba pas en una situació de perill latent per la seva vida. A més, la Fiscalia recorda que per accedir a la llibertat condicional resulta imprescindible formular una declaració de penediment, cosa que, diu, no s'ha produït en el cas d'Uribe Etxebarria. La mesura arriba després que el 17 d'agost passat la mateixa Fiscalia decidís no recórrer la concessió del tercer grau a aquest pres.
El jutge d'instrucció número 4 de Còrdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha acusat José Bretón, el pare dels dos nens desapareguts el 8 d'octubre passat, Ruth i José, de dos delictes d'assassinat amb traïdoria. En la sentència, el jutge també ha aixecat el secret de sumari.
Així, les parts implicades podran demanar les diligències que considerin més adients. L'acusació arriba dos dies després que el quart informe forense també confirmés que els ossos trobats a la finca de les Quemadillas són humans. Els experts de l'Institut Nacional de Toxicologia i de la Universitat Complutense de Madrid van arribar a la mateixa conclusió que el forense Francisco Etxebarria i el paleontòleg José María Bermúdez de Castro.
I una nena de 12 anys va morir a Menorca ahir en un accident marítim. La menor anava amb la seva família, que és catalana, i uns amics italians en aquesta embarcació esportiva on es va produir l'accident. Barack Obama ja ha estat nomenat oficialment candidat demòcrata a la reelecció per a la presidència dels Estats Units. Obama va ser escollit ahir per una amplíssima majoria a la Convenció Demòcrata que se celebra a Charlotte, Carolina del Nord.
L'encarregat de fer una lloança del presidenciable ha estat l'expresident Bill Clinton, el qui ha anunciat la nominació, i Obama se li ha unit a l'escenari un cop confirmat. Clinton, que va ocupar la Casa Blanca als anys 90, ha dit que ningú podia arreglar fàcilment la situació que va heretar Obama fa 4 anys i ha criticat amb duresa l'actitud dels republicans, a qui ha acusat d'obstruccionisme i de manca de voluntat de cooperar amb els demòcrates. També ha defensat la feina d'Obama per crear ocupació i ha destacat que el país ara està més bé que fa 4 anys. Cal dir que els demòcrates inclouen en el seu programa la frase Jerusalem és i seguirà sent la capital d'Israel. Un cop superada, doncs, la votació oficial per a la reelecció, Obama farà avui el seu discurs d'acceptació.
Un equip internacional de científics ha aconseguit descriure el mapa del genoma humà. La principal descoberta és que el que fins ara s'anomenava ADN escombraria és útil i molt transcendent en el genoma humà.
L'estudi revela que el genoma és com una enorme tauler de control amb milions d'interruptors que regulen l'activitat dels gens. Aquests interruptors, que fins ara es creia que no tenien un paper destacat, són els responsables del funcionament dels gens i, sense ells, les mutacions en les regions que controla cada interruptor generarien malalties. La recerca en què han participat 20 investigadors del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona obren noves vies per a la investigació biomèdica. Els resultats s'han publicat en 30 articles que avui publiquen 3 revistes científiques.
Identifiquen el suposat autor del tiroteig en el míting del partit independentista quebequès que celebrava la victòria a les eleccions en aquest territori del Canadà.
La policia de Montreal ha identificat els sospitós del tiroteig que va tenir lloc durant el míting del partit quebequès, que va causar la mort d'una persona i una altra va quedar ferida de gravetat. Un empresari de 62 anys ha estat detingut per la policia després que la líder del partit sobiranista, Pauline Marois, sortís a correcuita de l'escenari d'un local de Montreal en el qual celebrava amb centenars de seguidors la victòria del partit independentista quebequès. La policia ha aclarit que el sospitós va disparar diversos trets a l'exterior d'una porta del Teatre Metropolis de Montreal mentre Marois pronunciava el seu discurs i no pas a l'interior del local com es deia inicialment. Recordem que Marois serà l'encarregada de formar el proper govern d'aquest territori del Canadà.
I acabem explicant-vos que a França han trobat 5 persones mortes a trets a l'interior d'un cotxe a l'est del país. Era un vehicle de matrícula britànica estacionat en una zona boscosa de la localitat de Chevalin, al llac d'Annecy, a l'est de França, com dèiem, segons han informat les autoritats. De moment es desconeixen les circumstàncies d'aquest drama.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
A En esport, Joaquim Purito Rodríguez va perdre ahir el liderat de la Vuelta Ciclista a Espanya. L'etapa, en principi sense gaire complicacions, va estar protagonitzada pels atacs constants d'Alberto Contador, que és el nou líder.
El madrileny ha aconseguit finalment distanciar-se del català i ha guanyat l'etapa en solitari. Rodríguez ha arribat a 2 minuts i 37 segons. Contador, doncs, és el nou líder de la General amb 2 minuts i 21 segons d'avantatge sobre el ciclista de Parets. A Purito Rodríguez només li queda una oportunitat a l'etapa de dissabte amb tres ports de muntanya per recuperar, doncs, el liderat que ha perdut aquest dimecres.
Els futbolistes Xavi Hernández del Barça i Iker Casillas del Madrid són els nous Premis Prínceps d'Astúries dels Esports. El migcampista del Barça i el porter madridista es van imposar al Comitè Paralímpic Internacional, que queda com a finalista.
El jurat considera que els dos jugadors simbolitzen els valors d'amistat i companyonia més enllà de la màxima rivalitat dels seus respectius equips i que el seu comportament esportiu és un model pels joves. L'acte del jurat afegeix que tots dos, que han aconseguit els títols més importants amb els seus clubs i la selecció espanyola, són un exemple de joc net que és admirat per tots i que junts han mostrat una actitud conciliadora que ha llimat les tradicionals diferències entre jugadors i aficions. Iker i Xavi mantenen una estreta amistat des que van guanyant amb la selecció al Mundial Sub-20 de Nigèria l'any 99 i el pas del temps ha enfortit aquesta relació per sobre dels enfrontaments i passions, segons ha dit el jurat.
I la lesió de Rafa Nadal no és tan greu com es pensava, ho diu així el metge de confiança del tenista mallorquí, que també ha descartat qualsevol possibilitat que el tenista hagi de passar pel quiròfan.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Càritas Diocesana de Barcelona posarà en marxa un pla pioner per lluitar contra la pobresa infantil. Preveu atendre en 4 anys i de manera integral entre 160 i 200 famílies amb fills que tenen fins a 6 anys. A Barcelona, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat. Com a novetat, l'entitat catòlica de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa es proposa treballar no específicament sobre els nens, sinó en el conjunt de la família, segons va anunciar en la presentació d'aquest projecte el director de Càritas Barcelona, Jordi Rodríguez. El projecte PAI2, que així es diu, amb la Generalitat, els ajuntaments i les ciutats esmentades, l'Arcabisbat, les fundacions de la Caixa Blanquerna, Pere Tarrés i Formació i Treball, així com altres, han permès que es dugui a terme aquest projecte.
I també us expliquem que Cristians per la Independència, que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana, ha emès una nota en la que animen els cristians a treballar responsablement per l'assoliment de la independència de Catalunya i a manifestar-se el proper dia 11 de setembre, el dimarts vinent, a Barcelona, sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Els autors de l'escrit recorden que el compendi de Doctrina Social de l'Església, en el número 157, afirma que la pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l'home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència. Per consultar, doncs, tota la nota que han emès, es pot fer a través del web www.flama.info.
I el papa Benet XVI va reprendre ahir les audiències públiques dels dimecres al Vaticà, després de les que es van celebrar a l'agost a la residència d'estiu de Castel Gandolfo, on continua vivint fins a finals de setembre el pontífex. Ahir a l'aula, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el Sant Pare va dedicar la catequesi a la pregària en el llibre de l'Apocalipsi i va subratllar que aquesta pregària ha de ser, sobretot, lloança a Déu pel seu amor i pel do de Jesucrist, que dona força, esperança i salvació. Un quart i mig de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, el Banc Central Europeu, el rescat en una jornada clau per al futur de l'euro. La Vanguardia, els mercats aposten per un cop de timó del Banc Central Europeu. Sobre el mateix tema, el diari Ara titula el BCE a punt d'obrir l'aixeta. El Punt Avui, superdiada a la vista sobre les últimes novetats en relació amb la celebració de l'11 de setembre a Catalunya. I el País, Rajoy busca el suport de Merkel per un rescat suau a Espanya.
Repassem altres diaris de la premsa. La Fiscalia demostra que la llibertat de Bolinaga és il·legal, segons destaca el diari El Mundo. L'ABC, el fiscal frena l'excarceració de Bolinaga i també destaca optimisme davant la possible compra il·limitada de deute pel Banc Central Europeu. I per últim, la raó, el dia decisiu, el Banc Central Europeu i la cancellera alemanya Angela Merkel marquen avui la ruta per sortir de la crisi.
Thank you. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? Vols viure una experiència meravellosa? Vols descobrir un extraordinari santuari? Catalunya Cristiana tenim a pelegrinar amb l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a aquest mateix santuari del 20 al 24 de setembre. No t'ho perdis i descobriràs grans experiències i viuràs moments inoblidables. Tens temps fins al 10 de setembre. T'hi esperem. Demana més informació al 93 409 2700. Lourdes, molt més que un santuari. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Bàsicament la ronda de dalt encara va lenta, amb aturades intermitents, aproximadament entre el nus de la Trinitat, la zona de la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. També la ronda litoral entre Prim i la Barceloneta, amb retencions aquestes dues rondes de Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, ara hi ha aturades a la C-17 sortint de la Ciutat Comtal, ja des de Meridiana fins a Montcada i Reixac. C-17, com dèiem, sortint de Barcelona, i la C-58, alguns trams una mica més carregats, bàsicament zona de Badia, venint cap a la Ciutat Comtal, entre Torrebaró, Montcada i Reixac i Ripollet, sortint de Barcelona. A l'extrem sud ens quedem amb l'autopista del Garraf, encara un pèl lenta, a la zona de Sant Boi, també el cinturó de litoral a Sant Joan d'Espí, venint cap a la zona franca. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Hola, què tal? Aquest dijous gaudirem d'una jornada tranquil·la, domini de l'ambient assolellat, tot i que aquest matí ens llevem amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral sud i també algun núvol alt. Hi ha boirina a l'interior. Tota aquesta boirina, aquests núvols baixos i núvols alts desapareixeran. Per tant, com dèiem, domini del cel serà bona part de la jornada. Això sí, tal i com va passar ahir a la tarda, creixeran núvols a punts de muntanya del terç nord que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, però no esperem cap mena de precipitació. Com més núvols hi haurà, serà a la zona del Pirineu i Prepirineu. A la tarda o al vespre, ja volem dir, aquests núvols començaran a minvar i a desaparèixer. Les temperatures aquest matí són lleugerament més altes, les màximes també s'enfilaran lleugerament respecte a ahir, per tant, cada dia una miqueta més de calor, per tant, una calor doncs agradable i suportable. Per demà divendres, la crònica del temps és molt similar a l'avui, domini de l'ambient assolellat, amb algun núvol matinal a punts del prelitoral sud i núvols d'evolució a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que no descartem que descarreguin algun ruixat. Les temperatures mínimes i màximes lleugerament més altes. De fet, van pujant mica en mica i lentament, però aquests dies cada dia són una mica més altes respecte a la jornada anterior i demà seguirà la mateixa dinàmica. I pel cap de setmana sembla que les nuvolades creixeran amb més energia, amb més força i descarregaran ruixats, sobretot dissabte en el Pirineu, Prepirineu i el terç oest, o a punts del terç oest a Catalunya al final del dia. I el diumenge sembla que només a la zona pirinenca, però com dèiem, les temperatures encara tendiran a l'alça. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Arenys de Munt és un dels municipis que aprovarà els propers dies una declaració a favor de la independència. En el cas d'aquesta localitat maresmenca, serà dijous de la setmana vinent, el dia 13, quan es donarà el vistiplau a aquesta proposta del govern municipal. La seva voluntat en aquests dies propers a la celebració de la Diada i també al tercer aniversari de la primera consulta popular realitzada precisament a Arenys de Munt és continuar el camí iniciat aquests últims 3 anys que està implicant molts municipis, moltes entitats i altres ajuntaments de Catalunya. Es recull així un ampli suport, segons l'Ajuntament d'Arenys de Munt, de la societat civil. Parlem avui amb l'alcalde de la localitat d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis. Senyor Ximenis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot i que vostè no és el mateix alcalde que va iniciar les consultes sobre la independència, suposo que, tenint en compte que ha proposat aquesta moció, recull una mica l'esperit de l'anterior equip de govern, no?
Bueno, sóc el que va iniciar l'anterior consulta. Sóc l'alcalde, no era l'alcalde en aquell moment.
Però també hi era l'equip.
Sóc la persona que el va iniciar.
Perdó, sí, sí.
Sóc l'alcalde actual, no? Ho dic perquè la consulta anterior es va iniciar des del grup en el qual jo liderava en aquell moment i ara doncs van passar les eleccions municipals i les vam guanyar i ara doncs tenim l'alcaldia. Ho vam iniciar nosaltres i és cert que l'alcalde anterior doncs va donar un gran recolzament doncs a que tiréssim endavant aquesta consulta. Però bé, les coses s'han de també posar blanc sobre negre i la realitat és que els qui van tirar endavant la consulta que va fer el 13 de setembre del 2009, va ser la CUP i actualment està governant la CUP. En aquell moment no governava la CUP.
Senyor Ximenis...
Per tant, el lligam continua sent vàlid. Eh?
O sigui,
en aquell moment van tirar endavant la consulta i ara pensem que estem en un moment capdalt per tot el país. Un moment, és un encreuament molt, molt i molt important i ara s'ha de fer un pas més, no? I aleshores doncs, aquest pas més és el que volem fer aquest proper dijous, coincidint amb el tercer aniversari de la consulta.
Aquestes declaracions d'independència que aproven aquests dies alguns ajuntaments, els primers que ho fan, què poden aportar a l'esperit d'aquest 11 de setembre i especialment el que ha portat l'Assemblea Nacional Catalana a convocar la manifestació amb el lema Catalunya, nou estat d'Europa?
Bé, home, aporten il·lusió i aporten esperança. I ara són molt importants que es vagin reflectint i que hi hagin municipis doncs, que vagin transmetent-les. Malgrat tot, sé que hi ha hagut dos municipis, que són Sant Pere Torelló i Calldetenes, que ja les han aprovades i nosaltres també ens hi volem afegir. El que passa és que la moció que aprovarem, la declaració que aprovarem aquest proper dijous, serà diferent i serà diferent perquè hi haurà compromisos ferms pel municipi i de cara també a la comunitat internacional, no? Perquè probablement, o sigui, la consulta d'Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009 marca un abans i un després en el moviment independentista català. O sigui, abans es teoritzava, es parlava, es reflexionava, s'assumiava amb la independència. A partir del 13 de setembre del 2009 van passar a l'acció, o sigui, el moviment independentista va canviar i van passar a fer acció. Aquesta acció ha de continuar, però ha de continuar cada vegada doncs, aspirant a més. I ara, doncs, probablement, i després del que va dir doncs, en Durão Barroso, en les declaracions que va fer ara fa 3 setmanes, doncs, és important que nosaltres puguem apel·lar a la comunitat internacional perquè es comencin a fer un reconeixement de que som un país que té uns anhels d'independència i que volem ser un estat nou dins de la Unió Europea. Per tant, aquesta via l'hem de començar a utilitzar. I nosaltres és el que farem. Per aquesta banda, per l'altra banda, doncs esperem que això ajudi a que aquesta diada, que ja és un gran èxit, doncs acabi de ser-ho molt més, no?
Per tant, la declaració d'independència de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que previsiblement serà aprovada d'aquí una setmana, té un contingut propi, específic, amb peticions a la comunitat internacional. Bé, aquestes declaracions d'independència, tot sabent que a curt termini, en el marc legal català i espanyol actual, doncs potser no tindran una aplicació pràctica. Creu vostè que d'aquí uns mesos, d'aquí pocs anys, ens en recordarem d'aquest esperit?
Bé, d'aquí uns quants anys, o d'aquí uns pocs anys, o d'aquí uns pocs mesos, probablement ens en recordarem si això, doncs, Catalunya acaba d'esdevenir un estat independent, no? I aleshores molt probablement la gent se'n recordarà de com es va iniciar el procés, de que el procés va iniciar amb les consultes, i que va continuar doncs, amb aquestes declaracions d'independència a nivell municipal. I són a nivell municipal doncs, perquè doncs, els ajuntaments també són institució, però el Parlament de Catalunya doncs, encara està una mica ancorat, no? I aleshores el que també es tracta és de desancorar-lo. Per tant, la cosa jo penso que serà anirà endavant i tots ens en recordarem de quin és aquest procés, perquè aquest procés que estem vivint ara està sent un procés històric. I al meu entendre, jo penso que és un procés que no només és històric, sinó que és un procés irreversible, ja no hi ha pas enrere, o sigui, no podrem acabar quedant-nos com una autonomia dins de l'estat espanyol, sinó que el pas és, caminar és vas fent passos, no? Doncs el pas següent i molt proper serà fer una declaració d'independència des del Parlament de Catalunya.
Molts catalans identifiquen aquesta onada independentista amb l'anomenat esperit d'Arenys de Munt, el d'ara fa 3 anys. Avui hem parlat amb l'alcalde d'aquesta localitat, d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis. Gràcies per haver-nos acompanyat en directe des del primer cafè de Ràdio Estel.
I
bé, que en tot cas tot estigui al servei dels ciutadans, dels seus problemes i dels seus anhels i del seu futur. Bon dia.
Bon dia.
I ara, de seguida, la tertúlia d'actualitat.
Soc Piberín Vallès. El proper 4 d'octubre tindrà lloc la nit de Ràdio Esteu i Catalunya Cristiana. Si vols aconseguir el cartell original del sopar, no dubtis. Vine, jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Esteu i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem!
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Carlo Maria Martini, el cardenal de la paraula i el diàleg. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, quan passen 6 minuts i mig de 8:45. Avui ens acompanyen Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Hola, bon dia i ben retrobats.
Ara vostè em deia estiu bé, però poques vacances. És a dir, que ha hagut de treballar, ha hagut de fer coses, d'atendre compromisos.
Déu-n'hi-do, sí. No s'ha aturat mai, però vaja, una setmaneta de repòs de punt.
Doncs ho celebrem. Sí, també és necessari, Saludem, d'altra banda, Daniel Arassa, president del grup d'entitats catalanes de la família. Bon dia, senyora Assa.
Molt bon dia.
Ahir precisament comptàvem amb vostè en la segona hora del programa per parlar d'aquesta nova plataforma sobre la família en el marc internacional de l'ONU. Una iniciativa molt interessant. Suposo que segueix en marxa, això.
Sí, això. Avui mateix tenim una reunió aquesta tarda per treballar-hi.
I també saludem avui Lluís Serra, conegut segur de tots els oients, col·laborador d'aquesta casa des de fa anys i també del Seminari Catalunya Cristiana, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i germà marista, també professor de teologia. Germà Lluís Serra, molt bon dia.
Bon dia.
Ja no li pregunto perquè com que va venir dilluns, però segueix bé el retorn a la normalitat, no?
Sí, tot normal.
Un nom propi, el de Mario Draghi i el del Banc Central Europeu, que anunciarà avui un pla de compra il·limitada esterilitzada de bons sobirans. És allò que per als no entesos se'ns ha venut com una iniciativa per tranquil·litzar l'economia i anar creant les bases de la recuperació econòmica. No sé si potser l'expert econòmic, el senyor Oliveres, pot donar alguns matisos o algunes crítiques a aquesta
línia. No, d'expert, res de res. Ara, el que sí que és evident és que aquesta era una decisió que feia temps que s'esperava, perquè el problema és que des que estem situats en l'euro, el Banc Central Europeu no fa exactament les mateixes actuacions que feien els bancs centrals de cada país. I, per tant, tots sabem que els governs, quan tenien dificultats, tenien possibilitats d'emetre deute, d'emetre bons, que aleshores doncs, el públic comprava i a partir d'aquí treien dificultats en els seus pressupostos. Això en el Banc Central Europeu no s'ha donat i ara sembla que es poden emetre aquests bons i amb això donar una certa liquiditat a alguns governs, que tots sabem quins són, aquells més febles dins de l'euro, que tenen dificultats. Com anirà això? No ho sé, aquesta és una discussió que feia temps que es duia a terme, i al final veurem si la missió funciona, si les condicions són les convenients. De moment, aparentment, és una cosa que s'esperava.
Senyor Barassa.
Que ja era hora que es fes això. O sigui, de fet, segurament, si s'hagués fet 4 o 5 mesos, com a mínim, abans, aquestes coses haguessin anat molt millor per algunes economies, no s'hagués caigut en l'especulació tan enorme que ha hagut en aquesta situació sobre els països més febles, que ja tenen prou feina per sortir-se'n. Per tant, d'entrada cal dir que és satisfactori, això. Veurem també com reaccionen la pròpia Alemanya. Avui mateix tenim la senyora Merkel a Madrid, i també els països nòrdics com Finlàndia, que han sigut molt reacis a tot això, no? Però d'entrada crec que és un pas positiu. El mateix fet que ahir ja la prima de risc hagués afluixat una mica, perquè tot això segueix sent altíssima, no? Jo crec que això pot ser una bombona d'oxigen per països que, ja sabem, el cas concret d'Espanya i 3 o 4 més, i val la pena.
Senyor,
germà, jo el que he vist, per què hi ha oposició a aquesta mesura? Per què ha tardat tants mesos en posar-se en pràctica? Aleshores vol dir que algú se'n beneficia d'aquesta situació i, per tant, li interessa que realment el banc no actuï, el Banc Central Europeu, i així es beneficien altres entitats. No? El que dificulta realment és que, en aquest cas, augmenta tant els interessos del deute d'un país, que aleshores això que dèiem fa uns anys a països d'altres països pobres i tal, es deia efectivament que no podien ni pagar els interessos del deute, i això ja està arribant aquí. Per tant, és una cosa que això que semblava tan llunyà ho estem vivint en les pròpies carns.
Sí, jo diria que aquí hi ha un element, completament d'acord amb el que diu Lluís Serra, que és important, que és que el principal opositor en aquesta mesura és el Bundesbank alemany, perquè Alemanya tenia por de que amb l'emissió d'aquests bons doncs es posés massa liquiditat al mercat, i això generés una cosa que als alemanys els dona pànic, que es diu inflació. Jo penso que els alemanys encara no han superat aquell trauma gros d'aquella inflació dels anys 20, que al final els va portar en mans del nazisme, i crec que això sempre ho han tingut com una gran por. Aleshores, sembla que, per exemple, encara en el dia d'avui, el president del Banc Central alemany no és el que està més d'acord pas amb aquesta mesura, tot i que no s'hi oposarà radicalment. I per això també hem declarat aquests bons una paraula que hi ha pres aquest dematí en la preparació d'això, que és els bons esterilitzats. Pensat que deuen ser uns bons esterilitzats.
Sí, que vol dir això, perquè és una paraula que sembla col·loquial, però sembla tècnica, també.
Sí, sí, resulta que els han tret, però la quantitat de diners que es facilitin per aquests bons seran retirats de la massa de diners en circulació. És a dir, perquè aquests bons no aportin encara més massa monetària que pugui significar més inflació. Suposo que això és una mica la condició que els hi ha posat Alemanya per atendre aquesta situació.
Ja. De totes maneres, evidentment, és cert que pot provocar una certa inflació, encara que aquests bons esterilitzats potser ho neutralitzen d'aquesta manera, no? Però, evidentment, no té comparació amb la quantitat de paper moneda que Alemanya ha anat llançant al seu mercat aleshores, després de la Primera Guerra Mundial. Per tant, es pot provocar una mica d'inflació, però no, crec que no tanta. Però, a més a més, hi ha un altre aspecte que Alemanya pot començar a donar compte. Si els països del sud, no que m'agantem en països del sud de Tercer Món, sinó els països del sud d'Europa, i Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia, Irlanda, tenen una caiguda de compres, Alemanya ho està patint també. De fet, Alemanya és un país exportador. Bàsicament, la seva potència és industrial i exportadora. Si li van baixant les exportacions, al final, que alguns països vagin molt malament, també els va malament amb ells. Suposo que això s'han de donar compte.
I la interdependència dels països...
Sí, sí, és que Alemanya es mou amb una mena de doble balança. Com deia molt bé el Daniel Grassa, Alemanya és exportadora, li interessa que els països vagin bé, però, per altra banda, també li interessa que la moneda en què li paguen sigui una moneda sòlida. Per això Alemanya ha volgut imposar, jo penso que sense massa necessitat, l'euro a tota Europa, perquè, esclar, Alemanya exporta i quan cobra prefereix cobrar amb euros que no pas amb dracmes grecs o amb escuts portuguesos. I, per tant, a partir d'aquí ho ha volgut mantenir. I una altra cosa important, Alemanya té potentíssimes inversions arreu d'Europa. Sense anar més lluny, a casa nostra tenim la SEAT. La SEAT origina uns beneficis. Aquests beneficis es reciclen cap a Alemanya i prefereixen reciclar-los amb euros que no pas amb pessetes. Per tant, tinc l'impressió que tot això també hi té a veure bastant.
I amb tot aquest panorama, Mariano Rajoy rep avui a Madrid la cancellera alemanya, Angela Merkel. amb algunes filtracions que vam conèixer ahir, i també en la línia que Merkel elogiarà les mesures de contenció econòmica que tots coneixem ja, pujada de l'IVA, retallades... Què esperen d'aquesta trobada? Que pot ser important de cara també a la confiança?
Jo crec que sí. Jo crec que, anem a veure, Merkel mana molt a Europa. Això, per tant, és allò, el nou sant del que esperen miracles, d'alguna forma a nivell econòmic, a Europa, no? Per tant, que pugui avalar la política, que jo crec que ja l'havien avalat, la política de retallades ja l'han avalada, però crec que sí, més solemnament d'avui. I després jo crec que un aspecte que potser és col·lateral, però que pot ser molt interessant, és la reunió d'empresaris alemanys amb empresaris espanyols. Si d'aquesta sortís alguna cosa que valgués la pena, d'aquest aspecte, perquè de l'aspecte polític ens contaran després el que vulguin. Quan surtin Merkel, Rajoy, suposo que diran tot molt bé, que Alemanya ajuda, però que insistirà en que cal mantenir el nivell determinats, el dèficit, etc. Però si dels empresaris hi ha un ambient positiu, que els empresaris alemanys veuen que això rutlla, això per mi és molt important, no és, diguem-ne, de resultats d'avui a demà, però per mi té una importància gran, que vol dir que potser podem començar a anar a poc girant, diguem-ne, la línia descendent que hem tingut, que comença a tirar cap amunt o comença a estabilitzar.
A mi la veritat és que aquesta visita em fa vergonya. Em fa vergonya perquè em recorda que quan jo tenia 14 anys hi hagué una altra visita similar. Potser, quan els que tenim una certa edat recordarem, l'any 1959 va visitar Madrid el general Eisenhower. I en aquell moment, aquella visita, va ser com així com una baixada de pantalons general per rebre en el que alliberava una mica l'imperi i que, en certa manera, expressava el seu recolzament al règim del Franco, que havia quedat una mica trontollat després de la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial. Es va fer de tot. Fins i tot recordo que la ciutat de Madrid es va il·luminar amb restriccions elèctriques en dies posteriors perquè tot Madrid brillantment pogués rebre en l'Eisenhower. Ara, evidentment, no hi ha restriccions i la Merkel, a més, com que és l'estiu, se la pot rebre amb un bon sol. Però que aquesta senyora vingui amb aquestes condicions, a mi em fa vergonya. Vergonya, perquè sempre s'ha dit que la Unió Europea és el refugi de les democràcies d'arreu del món. I de democràcia, res de res de res. Aquesta senyora ve a manar d'una manera dictatorial. I això per Europa és una vergonya absoluta.
De tota manera, recollint i escoltant les seves crítiques, senyor Oliveres, és una mica doncs, la instigadora de les polítiques d'austeritat.
Mas a mi favor, mas a mi favor. Clar, vol clar, dir que una sola marca la política de 17 països que estan a l'euro.
Però clar, Alemanya també és el gran donant, no?, d'Europa.
No. No, això no. Un dia en parlem, no ho és. Un dia en podem parlar amb números sobre la taula.
Gràcies. Doncs sí.
El que passa és que jo reconeixent i agradant-me l'imparalisme que ha fet l'amic Arcadi, home, sí, és cert, però hem de ser realistes. És a dir, a mi em sap greu diguem que estéssim així, però quina altra solució hi ha ara? Pues potser no hi ha cap altra. Que aquesta senyora sigui ben rebuda, que aquesta senyora doni el vistiplau. Doncs, si aquesta és la solució, doncs endavant, encara que no fos l'òptima, la que desitjaríem. No?
Perquè també caldria veure si Merkel no només va a títol, com qui diu, personal, sinó també porta les contradiccions d'Alemanya, perquè no tot, diguéssim, tota Alemanya està en la mateixa línia, perquè hi ha sectors bancaris que volen anar en una altra línia, segurament, respecte a l'ajuda, al rescat, etc. I aleshores no sé fins a quin punt on accentuarà més el seu punt de vista, no? És a dir, les seves decisions, perquè també porta les contradiccions internes d'Alemanya.
Segur, clar.
No és una qüestió del tot fàcil.
Uh-huh. No, i aquí hi ha una cosa interessant amb aquestes contradiccions alemanyes. L'any que ve hi ha eleccions a Alemanya. Jo espero ferventment que la senyora Merkel perdi de llarg. I, per altra banda, ja hi ha hagut uns primers símptomes amb alguns landers alemanys que han tingut eleccions en les quals la senyora Merkel, més aviat, no més aviat, ha perdut definitivament, el qual demostra aquestes contradiccions. Però, en fi, hem d'esperar.
A més, aquestes eleccions regionals o els landers tenen repercussió en una de les cambres, el que equivaldria al nostre senat.
El Bundesrat, sí.
El Bundesrat, i això vol dir que es perden votacions, perquè allà compta molt aquest,
sí, el que passa que no hi ha sola de paral·lelisme en resultats regionals de l'any.
Això també és cert.
Això també és cert. Molt sovint no hi és, però bueno, ja es veurà. Alemanya, el que sí, sens dubte, l'actuació de la senyora Merkel també en part està condicionada per la perspectiva d'eleccions internes, això segur. Mm-hmm. Això, sens dubte. Ara hi ha un aspecte, potser que en tot això, i potser l'Arcadi també pot dir alguna cosa, és als Estats Units, en què ha jugat en tot això respecte a l'euro i als Estats Units i la City de Londres, perquè tot aquest problema que hem tingut aquí amb la Espanya, altres països, hi ha uns certs agents de fora que també alguna cosa han dit i ho han fet, no?, de cara a que s'hagués deteriorat.
Sí, la veritat és que no ho he seguit gaire, però la City de Londres ja respon a una idea, que és que ells tenen el poder financer, almenys dins d'Europa, i una part molt important del poder financer mundial, no volien renunciar a aquesta autonomia. I recordem que quan es va començar a parlar de la instauració de l'euro, ells van proposar dues fórmules, una que és el opting in i l'altra que era l'opting out, que en el fons era el mateix, un que era l'opció per poder-hi entrar i l'altra que era l'opció que suposant que hi entressin poguessin sortir. Al final van optar per l'opció de no entrar-hi, ells acompanyats de Dinamarca en aquell moment, de Suècia i d'altres països que després s'han incorporat a la Unió Europea. I la veritat és que des d'aquest punt de vista sempre han fet el que els hi ha semblat. Entre altres coses, perquè dins de l'euro dubto que hi ha una cosa que poguessin fer, que és mantenir una cosa que no es diu i que és important. El més gran paradís fiscal del món es diu Londres. El més gran paradís fiscal del món es diu Londres. Els que tenen diners a Londres, que no són residents anglesos, tenen una absoluta nul·litat d'impostos. I és clar que hi hagi gent de Londres que visqui allà i que pagui impostos.
Però això de manera legal?
De manera completament legal.
És a dir, que tenen un privilegi legalment reconegut.
I avui per avui la gent la diu, quan parlem pensem en les Illes Caiman i pensem en coses
així.
Però a Londres, i això ho ha volgut mantenir, per tant s'ha mantingut sempre prudentment a distància. El del dòlar més aviat jo diria que és com una picabralla de nens, que si volia, i de fet ja quan es va constituir l'euro es feia amb la intenció de rivalitzar amb el dòlar, que seria més important o què? Bé, en alguns moments l'euro ha anat per damunt del dòlar, en altres casos ha sigut el dòlar, com ara que està pujant respecte de l'euro.
Bé, seguirem parlant de temes econòmics en altres ocasions. Avui a la tertúlia ens acompanyen el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa, i el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra. Parlem de la Diada. Ja falten, doncs, només 5 dies per a la celebració de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i tenim sobretot en l'horitzó els preparatius d'aquesta manifestació que, segons es diu, pot ser massiva. Això va acompanyat doncs, de determinats gestos, com les declaracions d'independència d'alguns ajuntaments, ara hem parlat amb l'alcalde d'Arenys de Munt, i també de declaracions polítiques sobre el que pot passar. També tenim la negociació del pacte fiscal després del pronunciament parlamentari del juliol. Si volen comentar el que pensen i també dir-nos si volen, si pensen anar a la manifestació o no. Qui vol començar?
Lluís, jo respecte del pacte fiscal i el tema d'independència, el que és bastant presumible que el pacte fiscal s'hagi de plantejar molt clarament amb el diàleg entre Mas i Rajoy, però sobretot jo penso que auguro que hi haurà molt poca receptivitat, a no ser que sigui estratègicament per intentar que les coses no vagin a més. I el que sí que pot anar amb molta més intensitat és el tema de la independència. Respecte a anar-hi a la manifestació, sí que hi penso anar.
Molt bé. Daniel Arassa?
Jo no hi penso anar.
Ha començat pel final.
A part diríem que no m'alineo la línia d'independència, crec que, per una altra banda, encara que suposo que el govern de la Generalitat li va bé, perquè com a objectiu final crec que va per aquí, però de cara a la situació més immediata, no, diríem, el que és el pacte fiscal i les propostes de millorar el finançament, no sé si li va massa bé, perquè es veu desbordat. O sigui, aquí han marcat l'agenda, que en principi haurem de ser els partits més grans, i sobretot Convergència i Unió, que és qui governa i que és el més gran de tots. El sector és molt més fora de la seva radicalitat nacionalista, com s'ho diria a mi, sobretot per la independència, etcètera, i han marcat l'agenda, però han aconseguit realment de que per la manifestació el pacte fiscal hagi quedat pràcticament desaparegut i que queda tot com independència. Uh-huh. Jo crec que una cosa que sí que és bo que la gent sàpiga, tal com estan ara, jo no sé el que passarà aquí 50 anys o aquí 30 anys, però davant d'una possible independència de Catalunya, que sàpiguen que Catalunya queda fora de la Unió Europea.
No és el que va dir Barroso.
Barroso va dir això, va dir exactament això. Després, si poden haver,
que potser tindria fàcil d'entrar, potser.
De moment un queda fora. Uh-huh. I de moment llavors pots començar a negociar. Per tant, que la gent ha de saber...
Però multilateralment,
Sí.
Només Espanya i Catalunya.
Aquí està, aquest és el gran
problema.
Que s'exigeix per unanimitat. O sigui, que avui en dia, perquè ho pugui entrar en un país...
Tots els parlaments...
Tots. Mm-hmm. I a més a més, jo he tingut a vegades converses amb gent de fora, per exemple, França, Anglaterra i tal, i com tenen també algun problema als seus països respectius, no diem el cas de Còrsega, però el cas d'Escòcia, etcètera, el diuen cuidado, perquè això és una cosa que va corrent i que possiblement a Europa n'hi hagi molts que pensen que hi ha nacions d'aquest tipus. Llavors, això és clar, de moment queda fora. Després se negociarà i es tardarà el que es tardarà, però crec que això és important que la gent sàpiga. De moment no ets país d'Europa, de moment, no?
A banda d'això, també s'haurà de pensar en quina aplicació pràctica pot tenir un possible gest unilateral, com diu a vegades el govern català, no?
Perquè una cosa és que potser un país, quan dic cas Catalunya, cas Escòcia i tal, ho faci d'acord amb l'estat del que forma part. Llavors potser la cosa, diríem, la tibantor varia, però
si no es fa d'acord...
I no només per vot d'Espanya, sinó també d'altres.
Senyor Cadí Oliveres, vostè anirà a la manifestació?
Sí i no. Sí i no.
Tres posicions.
Sí, no? Sí, ja diré
està molt repartit avui, eh?
Ja diré per què, perquè fa bastants anys, com a 10 o 12, que des de la meva organització, que és Justícia i Pau, tenim muntat l'11 de setembre un tenderol a l'Arc de Triomf. Es fan unes jornades nacionalistes catalanes en allà i sempre hi ha un programa de conferències i d'activitats durant tot el dia. A mi, particularment, el que se m'ha encarregat és que faci una conferència a les 5 de la tarda, que tal com estan les coses potser no hi ha ningú, però, en tot cas, la meva obligació és fer-la. De manera que jo faré la meva xerrada a les 5 de la tarda i a l'acabar, que seran doncs, 6:45 o 7, aleshores m'incorporaré.
Per tant, sí que anirà, per simpatia sí que anirà.
Per tant, serà una mica aquesta doble actitud.
Però està vostè d'acord amb el lema, amb l'esperit d'aquesta manifestació?
Sí, també sí i no.
També és crític.
Una altra vegada, estic d'acord en que una cosa que em sembla positiva, que és que el govern més aviat promocionava l'acció cap al tema del pacte fiscal i la societat ha dit que no, que s'ha de promocionar cap al tema de la independència. I, per tant, penso que per una vegada la societat ha imposat el seu criteri el que volia el govern. Segon, que treballem per la independència? En soc fervent partidari. Només els diré, ara heu parlat amb l'alcalde d'Arenys de Munt, que quan van començar aquesta sèrie de referèndums en cada poble per si es volia o no es volia fer la independència, sempre es feia, el dia abans, dos dies abans, una mena de míting de campanya per dir així, dient, escolti, vinguin vostès diumenge que ve que farem el referèndum. Em van convidar 22 municipis. Em vaig recórrer 22 municipis catalans demanant la independència. Penso, per tant, que he acreditat una mica aquesta voluntat.
Però vostè també ha dit aquí algunes vegades que la independència creu que no és la solució.
Aquí està, aquí està. Però una cosa és que jo estigui d'acord formalment amb la independència i si ara em porteu un paper el firmaré immediatament. Una altra cosa és que penso que aquesta independència que es demana és buida de contingut. I a mi el que m'agradaria que no només es digués independència, sinó que es digués independència i què es vol. Quina mena de país es vol? Si es vol un país solidari...
I això creu vostè que no es fa ni per part d'Esquerra, ni de Solidaritat, ni de
Convergència? Els que promouen aquesta marxa per la independència, que és l'Assemblea Nacional Catalana, tenen un manifest inicial. I el manifest inicial, que me l'he llegit diverses vegades, conté un únic element, que es diu espoli fiscal. Puc estar d'acord o no puc estar d'acord? Aquest és un altre tema que un altre dia podríem discutir. Però fins i tot suposant que l'espoli fiscal sigui el que ells diuen, que jo penso que és més petit, fins i tot suposant això, si Catalunya ha de ser independent, no ha de ser independent perquè hi hagi espoli fiscal. Catalunya és més que l'espoli fiscal. És a dir, Catalunya és una nació, Catalunya és un poble, Catalunya és una història, Catalunya és una manera de ser, Catalunya és una llengua. I això és el que hem de preservar. Diria més, fins i tot suposant que no hi hagués espoli fiscal, que Catalunya rebés més diners de Madrid que els que hi dona, fins i tot així hauríem de seguir independents. És a dir, és valorar molt poc...
Però també hi ha gent que creu en aquesta identitat catalana, en el cas del senyor Assa o altres, i no creu en la independència.
Bueno, no, molt bé, jo penso que aquesta idea... No, i ara feia la crítica...
Sí, sí, no, ja l'entenc,
d'independència,
sí, sí. La seva visió.
Que s'està fent.
A mi em sembla molt interessant el que acaba de dir, eh? O sigui, és veritat perquè també jo també crec que s'infla el del pacte fiscal, s'infla econòmicament, jo crec que no crec que sigui tant, però tampoc no tinc la més... Vostè quin estudi ha fet? No n'he fet cap, però allò per flaire, és la impressió de que ho inflen. Però, en tot cas, me sembla molt, molt més important el que diu, perquè hi ha uns elements de principis, de valors, de contingut, de sentit propi, que són més importants que no pas el pacte fiscal, perquè, a més a més, els que creiem en la solidaritat, jo també hi crec, no em semblaria, home, excepte que fos una cosa tan tremenda i per llançar els diners d'altres bandes, de que si som una part, jo no sé si li vull dir regió o nació, és igual, més rica que aporta pels altres. A mi és que em sembla lo normal, i en cas de que Catalunya sigui independent, algunes parts de Catalunya són més riques que unes altres. Per tant, també haurà de ser solidaris amb les altres.
Sempre.
No, però no només això, és que jo penso en la solidaritat internacional.
I amb l'internacional.
Perquè a vegades es diu solidaritat amb Espanya, però jo preferiria ser solidari a vegades en altres països molt més pobres que en altres parts d'Espanya, que aleshores fins i tot es situen per sobre Catalunya amb el tema ordinal. És a dir, que amb aquest aspecte jo també estic estigui d'acord que, per exemple, imaginem que Catalunya és independent, aleshores una sèrie de problemes que abans estaven en relació a Espanya quedarien interns a Catalunya. Aleshores, és a dir, la independència és un repte i una responsabilitat, no és només una solució. També és un repte de viure una nova realitat, que seria en aquest cas, a veure com s'estructura per dins. Aquest és una mica el problema aquí. Per exemple, a Catalunya és molt difícil resoldre el tema esquerra-dreta si no se resol l'eix nacional. L'eix ideològic sempre és segon.
Vostè en parla sovint, d'això. Sí,
perquè és segon. En el moment que no tens l'eix nacional... Per què Espanya sempre preval sobre Catalunya? Perquè Espanya té clarament solucionat l'eix nacional.
En alguns temes el PSOE i el PP s'entenen.
Claríssimament. I amb això no dubten. I aquí a Catalunya doncs, resulta que tot està molt barrejat. Està tot molt barrejat perquè no tenim la base posada clara. I aleshores l'eix ideològic... Després apareixeria l'eix ideològic, molt clarament. Una vegada que ja la discussió a Catalunya ha deixat de ser discussió perquè fos un país independent, aleshores és quan apareixeria l'eix ideològic esquerra-dreta, etcètera. No?
Bé,
sí, sí, aquesta breument... solidaritat jo afegiria que ha de ser solidaritat doncs, amb la resta de Catalunya, solidaritat amb la resta d'Espanya, solidaritat amb la resta del món, i atenció, i solidaritat intergeneracional. Perquè si no cuidem aquest planeta, les generacions que vindran diran molt malament. Per tant, jo diria que aquí hi ha molts, molts elements a posar sobre la taula.
I per això Justícia i Pau, Càritas, moltes altres entitats d'Església i de la societat civil treballen. Bueno, els religiosos ho saben prou bé.
És que el tema ecològic és un deure ètic, eh? El tema ecològic.
I tant.
És només una...
Les boniques paraules,
sí, que ha dit tot molt bé, la natura... Sí. No, és que és un deure ètic perquè s'està hipotecant a les següents generacions. A mi, per exemple, els incendis de l'estiu m'han fet pensar moltes vegades aquella frase de la Bíblia que diu que hi ha pecats que no es paguen fins la quarta generació. Doncs jo ho vaig entendre amb un incendi. Dic, clar, hi ha
és
coses que per refer-lo es necessiten generacions. Doncs en l'ecologia igual. Sí,
gràcies, Lluís Serra, Arcadi Oliveres i Daniel Arasa. Bon dia, que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Són les 9, última hora informativa amb el Gerard Carrión i després més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Comencem el pla del president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, per ajudar a resoldre la crisi del deute sobirà dels països de l'euro. Inclou compres il·limitades de títols sobirans que seran esterilitzats per apaivagar les preocupacions d'alguns estats, segons diuen dos membres del Banc Central Europeu. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, afronta avui una jornada transcendental per minimitzar la pressió sobre el deute espanyol, ja que es reunirà amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, a Madrid, coincidint amb l'adopció per part del Banc Central Europeu d'un pla per fer front a la crisi del deute sobirà de l'estat espanyol i també d'Itàlia. Les empreses de transport de passatgers s'han vist desbordades en algunes comarques catalanes per les peticions de lloguer d'autocar per anar a la manifestació de la Diada el dimarts vinent a la capital catalana. Quan falta poc menys d'una setmana per l'11 de setembre, ja hi ha atenció contractats més de 700 autocars on es preveu que hi hagi més de 40.000 manifestants. D'altra banda, des del centre i el nord del país, centenars de persones es desplaçaran en un tren llogat, especialment des de Manresa i més d'un miler més ho faran amb dos trens des de Girona i Figueres. L'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York, considerat el millor centre del món en la investigació sobre el càncer, ha fitxat l'oncòleg català Josep Baselga per dirigir-lo, tot i que l'investigador mantindrà el seu vincle amb l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, del qual és el director científic. I coneguem a aquesta hora si hi ha alguna incidència als transports públics a l'àrea de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Nosaltres ens actualitzem d'aquí a aproximadament 30 minuts, a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts, donem pas al comentari d'actualitat d'avui que ens el fa el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia, amigues i amics. Som conscients que hi ha una demanda, una forta demanda de valors i de noves actituds per afrontar moltes situacions a les que no estem acostumats. Que el teu amor no sigui fingit. Detesta el mal, enamora't del bé. Estima sempre amb afecte de germà. Avança't a honorar els altres. Que l'esperança t'ompli d'alegria, sigui't sofert en les penes, assisteix a la pregària, ajuda els necessitats, acull els forasters. Beneix els qui et persegueixen, beneix, no maleeixis mai. Estigues content amb els qui ho estan i plora amb els qui ploren. Tracta de viure d'acord amb els altres. No siguis orgullós. Posa't al nivell de la gent senzilla. Fa 2.000 anys que es van dir aquestes paraules que podem llegir, meditar i escoltar com un programa de vida. Van ser dirigides a una comunitat que s'estimava i que vivia enmig d'una societat classista i esclavista, orgullosa i buida, potent i dominadora. Ara ressonen i seguiran ressonant com una invitació amable a les nostres consciències. Avui, la càrrega més potent d'armament nociu pot ésser reduïda al no-res per la paraula tendra d'un infant o la saviesa de pobles sencers que reclamen justament que se'ls respecti la seva dignitat. No podem dir que res no ens afecta. El món és una família que ha de ser solidària, tant amb els de més lluny com amb els de més a prop. Us desitjo que passeu molt bon dia.
Ràdio Estel.
Autoritat responsable significa autoritat exercida mitjançant el recurs a les virtuts que afavoreixen l'exercici del poder amb esperit de servei, és a dir, amb paciència, modèstia, moderació, caritat i esforç de compartir. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca.
Gaspatxo, salmorejo, peix fregit... Caldrà molt oli, oi?
Sí, i amb el 3x2 d'Hipercor, el litre de cossur verge extra oji blanca o picual surt per només 2,29 €.
I pots combinar-los com vulguis. Així ve de gust comprar-ne 3.
3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts d'educació, i és que el curs escolar comença, les famílies afronten aquest moment pensant en el màxim rendiment i el màxim profit personal dels seus fills, i una de les entitats més importants en les escoles concertades de Catalunya és, sens dubte, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que també es prepara per començar aquest curs escolar. Un curs que, com diuen els sindicats de l'ensenyament, serà el de les retallades, no pinta bé, però, com deia també la consellera Irene Rigau abans d'ahir, és un curs on també es vol donar la màxima qualitat malgrat la difícil situació que vivim. Comentarem aquests i altres temes, com el mateix estudi presentat ahir per la Fundació Jaume Bofill, amb el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Carles Armengol. Senyor Carles Armengol, bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Molt bon dia.
Com està vostè i com està la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ara, en el retorn a l'activitat escolar?
Doncs ja en plena activitat, perquè l'inici de curs és ja, és la setmana vinent, i hi ha moltes coses que cal posar en marxa, no?
Segur que hi ha molts aspectes positius en el funcionament des de fa més de 30 anys de l'Escola Cristiana de Catalunya, però jo li volia preguntar, perquè no hem d'ignorar la realitat, quins són els principals problemes i reptes que afronta aquest curs l'Escola Cristiana?
Meu, de fet, podem dir que és el tercer curs que iniciem sota el signe de la crisi. Potser el més positiu és que ja hem après una mica, gairebé diria, sobreviure a aquesta situació, en tot cas ser-ne tots més conscients i saber una mica a què ens hem d'atendre. Realment, treballar amb molts menys recursos, o amb força menys recursos, es fa difícil, genera tensions, també posa al descobert, ho hem dit ja altres vegades, potser no cal insistir, les deficiències que a vegades el model, sobretot des d'un punt de vista econòmic, el model del concert educatiu tenia. Però bé, això és el que amb això hem de treballar. Jo crec que sí que hi ha aquesta consciència clara de dir no és una singularitat la situació de l'ensenyament o la precarietat econòmica que està vivint el sector, és compartida amb la majoria de sectors del país i, per tant, aviam, sí, ens podem queixar, però ho podem lamentar, però no ens podem aturar amb les lamentacions, sinó que el que cal és treballar amb la màxima força, amb la màxima il·lusió, amb l'intent doncs, de tirar endavant. I cal dir que un aspecte almenys positiu és que les famílies segueixen fent confiança a les escoles cristianes de Catalunya, perquè amb alumnat encara no hi ha les dades definitives, perquè alguns nivells educatius encara s'ha de tancar la matrícula, però tot apunta que mantindrem l'alumnat i possiblement incrementarem alumnat.
I és un de cada quatre alumnes catalans els que són d'escoles de la Fundació.
Aproximadament, sí, sí. Uh-huh. Ens movem entorn d'aquest percentatge.
Senyor Carles Armengol, dins dels problemes suposo que encara continua latent la reacció i la protesta del professorat de l'Escola Cristiana i de les escoles concertades des que ara fa 2-3 anys es van anar implantant congelacions i retallades de sous. Que incluïen inicialment, sí, aquests professors vostres, però que, clar, com que no tenen el sou equiparat a l'escola pública, doncs ells van reaccionar amb tot el seu dret.
Sí, jo crec que, aviam, amb tot aquest aspecte s'ha produït un fenomen, i és que a nivell salarial sí que hi ha, o sigui, l'equiparació és força elevada amb el sector públic, el que no era, per exemple, amb el nombre d'hores de classe que té que impartir el nostre professorat, que és bastant superior. El que passa és que en aquest punt, que, per exemple, la llei d'educació plantejava una homologació i, per tant, una reducció de les hores de lectives del professorat de la concertada, el que s'ha produït és el fenomen invers, és a dir, al professorat de la pública se l'ha incrementat les hores. Encara no arriben al nombre d'hores que imparteix el de la concertada, però se'ls hi ha pujat. És a dir, que hem anat, ens hem homologat una mica més, però a la baixa, cosa que des del punt de vista del dia a dia és un problema. El que passa és que no greuja la situació d'injustícia o d'inequitat que teníem. No? No la greuja, però en tot cas, esclar, nivellar-nos a la baixa no és un bon propòsit, però jo crec que hem d'entendre la situació que estem vivint.
Les escoles amb concert educatiu, que formen part de congregacions religioses o que són d'ideari catòlic i que formen part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, tenen els concerts que es van renovant, per tant, mantenen el nombre de centres també?
Sí, hem tingut, aviam, hi ha dos fenòmens potser a destacar respecte a la variabilitat. Jo us deia, en quant al nombre d'alumnes, el col·lectiu manté el nombre d'alumnes i fins i tot pot ser que l'incrementi. Ara bé, l'efecte doncs, de l'increment de ràtios, és a dir, que les aules tenen més alumnes per aula, sí que ha comportat la pèrdua d'algunes unitats concertades. És a dir, algun centre doncs, perd alguna unitat concertada. Tot i que mantingui l'alumnat, el que passa és que aquest alumnat, per dir-ho així, està agrupat en menys classes, i per tant alguna sí que ha perdut el concert. La part més negativa d'això, aviam, tenim l'alumnat i això és positiu, la part negativa és que la pèrdua de concert d'algunes unitats comporta tenir que acomiadar el professor. Però, evidentment, el departament deixa d'abonar aquestes quantitats. Això, en el nostre col·lectiu, ha afectat unes 22 unitats, veurem com acaba, perquè no és definitiu, perquè encara pot ballar algun aspecte de la matrícula, 22 unitats d'ensenyament, o sigui, d'infantil, primària i secundària obligatòria. Percentualment és molt poc, és una xifra molt, molt petita percentualment. El que passa és evident que si això comporta la pèrdua del lloc de treball de potser una trentena de professors, doncs la situació personal d'aquestes persones, doncs, evidentment, és problemàtica, és greu, és de lamentar. Però, vist des d'una perspectiva global, cal veure que són xifres realment molt baixes.
Avui estem parlant amb Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, una entitat que porta més de 30 anys coordinant bona part dels centres d'ideari cristià a casa nostra. Com té en aquests moments el seu funcionament l'entitat a nivell d'obertura? Perquè hi ha escoles que potser no en formen part i es podrien adherir. Això és possible? Això es continua donant marge al creixement?
Sí, però jo diria que pràcticament tot
està cobert, no? Ja.
Sí. Jo crec que és, des d'aquest punt de vista, és una entitat molt consolidada, molt de referència, i no hi ha escoles, diguem-ne, d'ideari cristià que no hi estiguin d'alguna manera vinculades, no? Sí que hi ha les escoles de l'Opus Dei, que per tradició, aviam, de l'Opus Dei o d'institucions afins, que estan en una altra organització, amb la qual tenim, doncs, bona relació, però no estan dins, orgànicament, dins de adscrites a la Fundació. Però jo diria que, tret d'aquest col·lectiu, que és significatiu, però no podem créixer des del punt de vista...
Clar, de congregacions religioses, d'obres...
D'afiliació. I, malauradament, això també és veritat, per les condicions... tant de les mateixes institucions religioses com de l'entorn social, de la situació demogràfica, etc., no es creen noves escoles. És a dir, ni en tenim per afiliar que no hi estiguin, ni tampoc hi ha una situació de creació de noves escoles.
Avui volem acabar aquesta conversa amb Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, comentant, ni que sigui breument, l'informe, l'anuari presentat ahir sobre educació per la Fundació Jaume Bofill. Entre altres coses, es diu que l'abandonament escolar prematur ha baixat un 7% a Catalunya els últims 3 anys, però encara hi ha un de cada 4 joves que tenen entre 18 i 24 anys que deixen els seus estudis abans d'hora, xifra per sobre de la mitjana europea i espanyola. Què destacaria d'això que hem dit o d'altres aspectes de l'anuari?
Bé, l'anuari necessitaríem tot un matí per analitzar-lo. Són 3 volums, hi ha molta informació. Jo crec que és una bona feina que fa la Fundació Bofill perquè ens ajuda molt a tots. Possiblement aquesta dada que heu destacat és una de les més preocupants del nostre sistema educatiu. La disminució d'aquest abandonament fàcilment té causes de la conjuntura laboral, no? És a dir, si hi ha menys oportunitats de treball, això alimenta més la possibilitat de que es continuï, es perllongui l'escolaritat. Però bé, encara que sigui per aquesta causa, no és una mala dada, és una bona dada aquesta. Segueix havent-hi percentatges massa elevats d'abandonament. Esperem que les mesures una mica que volen intentar flexibilitzar la secundària, el final de la secundària, doncs puguin ajudar a pal·liar aquesta situació, que possiblement és un dels dèficits principals del nostre sistema.
I, com sempre, en l'horitzó, la lluita contra el fracàs escolar, que és cosa de tots.
Sí, aquesta és una... Evidentment, és una qüestió... multifactorial, és a dir, el per què es produeix aquesta realitat, que hi ha des d'aspectes de salut, d'hàbits, d'educació familiar, de moltes coses. I, per tant, sí que aquí tots hi estem compromesos, les escoles, però les famílies, jo diria, la societat en el seu conjunt, que ha de valoritzar el que es fa a l'escola i, d'alguna manera, tot el que és l'estudi i la preparació.
Moltes gràcies, senyor Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bon curs, bon inici de curs. Ja ens ha dit abans d'entrar a l'estudi que des del 20 d'agost està incorporat. Des de finals d'agost ja hi ha molta feina a les escoles i en els òrgans educatius, com és el cas de l'Escola Cristiana. Sí. Que vagi molt bé i no sé si vol afegir alguna última cosa.
No, gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat i per, d'alguna manera, poder demanar a la societat aquest esforç, sobretot d'entrada, de valorar el que fan els nois i noies a l'escola.
Adéu-siau, molt bon dia i bon curs.
Bon dia.
Ràdio Estel. El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Soc Gerard Carrión, director i presentador del Tot Sardana i dels Sons de la Terra, i us convido el proper dia 4 d'octubre al sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si creieu en els nostres mitjans, no us ho perdeu. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de 10. Segurament molts de vosaltres sabeu qui era el pare Miquel Batllori, però si el vostre coneixement d'aquest jesuïta, historiador i home d'església exemplar, que va morir ara fa gairebé 10 anys, és molt parcial o molt petit, teniu l'oportunitat de saber moltes més coses d'ell a través d'un documental que s'acaba d'elaborar sota el títol Miquel Batllori, l'agudesa d'un savi. La producció i exhibició d'aquesta pel·lícula documental és l'esdeveniment que culmina a Catalunya l'any Batllori, que s'està celebrant, proclamat amb motiu del centenari del seu naixement i també coincidint amb la proximitat del desè aniversari de la seva mort. Parlarem del pare Batllori avui amb un historiador de referència en la companyia de Jesús i també en la tradició historiogràfica de la Universitat Gregoriana de Roma, on ha donat classe durant molts anys. És el pare Josep Maria Benítez, jesuïta català, que ha estat molts anys a Roma i des de fa un temps des de la seva jubilació com a professor, és aquí a Catalunya novament. Pare Benítez, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com està?
Doncs mira, molt content d'estar una altra vegada per aquí.
Nosaltres també molt contents de tenir-lo. Qui era el pare Batllori, a grans trets, com a persona, com a home d'església i historiador?
Doncs mira, a grans trets, el pare Batllori, com a persona, era fora de lo normal o comú de les persones, donades les seves qualitats. No solament una intel·ligència aguda, aquest reportatge justament destaca aquest aspecte d'agudesa, era agut, una intel·ligència aguda, no era una intel·ligència matemàtica, no era una intel·ligència metafísica, però era una intel·ligència de grans visions. Després la memòria era extraordinària, era un do natural que tenia ell, la qual cosa feia que de cara a la història fos molt bo, perquè l'ajudava moltíssim a poder relacionar totes les coses. I en quant a la voluntat, que seria la tercera facultat humana, era un home d'una fidelitat enorme al seu esquema de treball.
Mm-hmm. El pare Batllori ens va deixar al febrer de l'any 2003, per tant, d'aquí a pocs mesos es compliran 10 anys de la seva mort. Com és aquest documental, a grans trets? Ja ens ha dit el pare Benítez que és doncs, un recull de la seva persona i la seva vida, però com s'explica? De quina manera?
Miri, s'explicaria, per deixar-ho molt clar a les persones que ens puguin escoltar, no és una biografia. Per tant, no té un argument biogràfic. I, en canvi, hem optat per fer una línia que sigui cronològico-temàtica. Això pot semblar pedant, però si ho explico una mica potser no ho serà tant. Cronològic vol dir que recollim els estudis i les grans troballes que ha fet el pare Batllori des del segle XIII fins a l'època contemporània. Això vol dir cronologia. El primer personatge que toquem en el documental és Ramon Llull.
Molt tant, estudiat pel pare Batllori.
Molt, i a més, a Itàlia, el seu treball potser més reconegut que aquí, a Catalunya, per un fet molt evident. A Itàlia, Llull, o el que se'n deia l'ulisme, d'una banda estava desconegut i d'una altra banda estava interpretat erròniament, per qüestions doctrinals. En canvi, el pare Batllori introdueix el que se'n diu el lulisme com a tema d'estudi a Itàlia. I això, certament, està reconegut d'una manera ja general per als acadèmics, els professors. El segon, si vol que segueixi una mica...
Sí, sí, no, sí pot, pot seguir.
De la cronologia temàtica.
Sí, sí.
Bé, l'altre personatge, també molt coetani a l'època de Llull, és Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova era un home molt dotat, era un metge experimental, tenia un ull clínic extraordinari, sabia relacionar molt bé les malalties amb els orígens, l'etiologia, les alimentacions que en diferents pobles es feien servir i quins resultats donaven com a positius o negatius de cara a la salut humana, i va anar pujant tant de fama que va esdevenir un, el metge, que es deia el metge de prínceps i papes. I això ara no em puc estendre, però té, a més era un personatge una mica pintoresc, i per tant l'anecdotari aquí seria llarg. Em sembla que ara he de prescindir de les anècdotes.
Podem continuar amb altres punts.
Doncs ja, derivem cap a la família Borja. Uh-huh. És a dir, la saga Borja, o la nissaga Borja, vostès saben que ha estat víctima, per una banda, d'una sèrie de mites denigratius de les persones, en particular del papa Alexandre VI. Llavors, el pare Batllori s'ho planteja des d'un altre punt de vista. S'ho planteja des de l'aspecte del mètode històrico-crític i transcendental. Ho explico breument. Històrico-crític vol dir que històric s'ha de situar tot en la seva cronologia. I històric vol dir que, a més, s'ha de basar en documentació. Quan diem documentació, a vegades la gent es creu que hi hem trobat una carta i allà es diu la veritat. No, molt sovint aquella carta pretesament està escrita per enredar més un tema. I certament no ens podem fiar dels documents oficials. Per tant, vostè sap que s'ha de fer una crítica inclús de les encícliques papals, quan un papa en un determinat moment afirma, assegura, nega, condemna un aspecte, vol dir que darrere hi ha un context que l'ha portat a fer això. I a vegades allò que ha formulat en aquell moment, per exemple, a 1400, no pot ser acceptat així, perquè més endavant s'ha d'anar verificant què hi havia darrere i com arribem a poder afirmar el resultat.
Vaja, que les coses dels anys 1400 no es poden veure com si fossin del segle XXI.
Exactament, molt bé, sí, sí, ja és això.
Bé, hi hauria més coses per comentar, que en tot cas...
Sí, perquè són 7 capítols.
Són 7 capítols. Ha parlat vostè de...
N'he parlat 3, he arribat a Borja.
Doncs continuem els altres 4 breument, després de la pausa que farem a 9:45 pels titulars d'última hora. Però abans potser podem dir, de cara als oients, a nivell pràctic, que la preestrena d'aquest documental, Miquel Batllori i l'agudesa del savi, serà el proper dijous, dia 13, a les 10 de la nit, al Cinema Comèdia de Barcelona, i per assistir cal sol·licitar-ho a una adreça electrònica, que és docum.batllori@gmail.com. Encara hi ha places? S'assignaran per ordre de recepció.
Aquí
està, clar.
Aquí està. Això ho està gestionant Caixac Audiovisual, que és un dels 3 organismes que ha col·laborat en aquesta producció.
Doncs hem parlat de Ramon Llull, d'Arnau de Vilanova i dels Borja, 3 capítols del documental Miquel Batllori, l'agudesa d'un savi, que es preestrena ara i que es podrà veure, suposo que s'exposarà, no?, en aquest cinema durant un temps, després de la preestrena.
Bé, això ja dependrà de la sala, jo no, això,
les xarxes, sí, que no comercials.
Hi entro. Jo en aquest aspecte no hi entro.
Ara continuem, són 9:45, última hora informativa, titulars amb el Gerard Carrión, i parlem del pare Batllori amb Josep Maria Benítez.
Hola, bon dia. El comencem. El president de la Generalitat, Artur Mas, havia decidit des del començament que no seria present a la manifestació independentista. Però en una entrevista feta fa poca estona a Catalunya Ràdio, el cap de l'executiu català ha afirmat que si fos per ell, sí que hi aniria de totes totes. Si pensés, doncs, en el seu partit, hi seria. Si pensés en Convergència i Unió, també. I si pensés en els seus votants, també. Però és el president d'un país de 7 milions de persones. Més qüestions. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, afronta avui una jornada transcendental per minimitzar la pressió sobre el deute espanyol, ja que es reunirà amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, a Madrid, coincidint amb l'adopció per part del Banc Central Europeu d'un pla per fer front a la crisi del deute sobirà de l'estat espanyol i d'Itàlia. Les empreses de transport de passatgers s'han vist desbordades en algunes comarques per les peticions de lloguer d'autocars per anar a la manifestació de la Diada el dimarts vinent a la capital catalana. Quan falta poc menys d'una setmana, per l'11 de setembre, ja hi ha contractats més de 700 autocars, on es preveu que hi hagi més de 40.000 manifestants. D'altra banda, des del centre i nord del país, centenars de persones es desplaçaran en un tren llogat, especialment des de Manresa, i més d'un miler més ho faran en 2 trens des de Girona i Figueres, una iniciativa que ha superat totes les previsions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 9:45, continuem parlant del pare Batllori, d'aquest documental Miquel Batllori, l'agudesa d'un savi, on han col·laborat, a part de Caixac Audiovisual, Cromosoma i TV3 en la seva elaboració, i també és mica les coses també s'ha de dir de qui són. Aquest reportatge, aquest documental, ens l'està comentant Josep Maria Benítez. Pare Benítez, ha parlat vostè d'aquests tres capítols. Si pot ser breument, els altres quatre, a qui estan dedicats?
Doncs el central és Gracián. És poc conegut, però Baltasar Gracián va ser un home que, jesuïta, era un jesuïta aragonès, que tenia una llibertat de pensament extraordinària i va anar publicant llibres, però com que temia la censura, els publicava sota el nom del seu germà, per eludir el que fos, en fi, prohibit escriure. I va passar una cosa curiosíssima, que és que naturalment es va saber que eren d'ell. I va arribar un moment molt curiós de la seva vida en què, després d'haver escrit un fabulós, que és Agudeza i Arte d'Ingenio, fixa't la correlació que hi ha entre agudesa d'un savi i agudeza i arte d'Ingenio, sí, doncs ell es va arribar a plantejar sortir de la companyia, marxar. Però va fer una reflexió molt religiosa, molt espiritual, perquè era un bon religiós, i ho sabem a través d'un llibre que va escriure, que és el darrer, que és El Comulgatorio. El Comulgatorio, avui dia, la gent es pensa que és un atuell per posar-se de genolls, sí, però El Comulgatorio és un epifonema, o bueno, una manera de dir que és la seva conversió cap a la comunió
amb la companyia de Jesús. I amb la
no solament amb la companyia de Jesús, sinó amb el Jesús transcendent.
Els altres tres capítols.
Bé, hi ha tot el capítol enorme de les expulsions dels jesuïtes i la supressió de la companyia de Jesús per al papa Climent XIV, 1773. Aquesta és la vegada que la companyia de Jesús ha estat suprimida i no està restaurada o no es restaura fins a 1814. Ara bé, vostè sap que hi ha hagut moltes altres circumstàncies en què els jesuïtes han estat expulsats o bandejats o declarats no constitucionals de diferents països.
A Espanya, entre ells, al segle XIX i al segle XX.
Al segle XIX, diverses vegades, però no per constitució, sinó per expulsió, sí, o perquè els hi robaven els béns. Però en el XX, importantíssim, perquè toca vetllar-hi, és quan Azaña aconsegueix que en el Parlament es declari, en l'article 26 de la Constitució, es declari a la companyia de Jesús extingida. És a dir, que no existeix. Uh-huh. Llavors és quan el Baravellori, junt amb tots els seus companys jesuïtes a Espanya, se'n van a l'estranger, a diferents llocs, ara no ho puc explicar, per seguir estudiant.
Ell era aleshores un estudiant,
era ell, en aquell moment començava la filosofia. Sí, sí.
Els anys 30, parlem.
Exacte, és el 32, la Constitució. I això, fixi's a la vida quines coses té, que quines ironies, això va evitar que en la posterior enrariment polític espanyol i guerra civil els jesuïtes fossin assassinats, tal. N'hi va haver-hi, evidentment, que s'havien quedat aquí, com el pare Casanovas. Però
es van alliberar
inclús de la polèmica de si havien estat de la banda roja o de la banda nacional.
Per tant, hem parlat d'un altre capítol d'aquest documental sobre el pare Batllori, els jesuïtes expulsats o extingits,
sí, diferents moments,
en diferents circumstàncies. I sí, els dos últims...
Bé, aquests són ja el 19, surt Balmes, naturalment, i del 20 surten personatges capdals, com són Vidal i Barraquer, que vostè sap, o deu saber, que el pare Batllori a Montserrat va anar treballant a l'arxiu del cardenal Vidal i Barraquer, i anava els estius, a l'agost sobretot, durant molts anys, i això va donar com a fruit amb la col·laboració amb Arbeloa i les converses amb el pare Massot, que li servien de moltíssim, amb el pare Marta Xanera, el pare Hilari Reguer, va donar com a fruit 9 volums, que es diu aviat.
I tant.
Perquè quan la gent parla de la República i la Constitució i els diríem, els començaments de la Guerra Civil, simplifiquem molt.
Bé, hem d'anar acabant, però molt interessant tot el que ens està comentant el pare Josep Maria Benítez, segles XIX i XX, que tanquen aquest Miquel Batllori, l'agudesa d'un savi, un documental que es pot veure a partir de dijous vinent al Cinema Comèdia de Barcelona.
És la preestrena.
És la preestrena. A les 10 de la nit, tornem a recordar que es pot sol·licitar la plaça per anar-hi a docum.batllori@gmail.com. Hi podran accedir gratuïtament les persones que hagin rebut la confirmació i, per tant, per ordre de recepció, a causa de la limitació de places, se seguirà aquest criteri. Moltes gràcies, pare Josep Maria Benítez. Si volen 20 segons afegir alguna cosa més, alguna conclusió sobre el que hem estat comentant.
Bé, primer, que és un documental pedagògic didàctic i crec que molta gent descobrirà coses noves. I dic que acaba amb Vicenç Vives, amb Vicenç i Vives.
Ah, molt bé, un gran historiògraf.
Sí, és, exacte, lliga en català.
Que vagi molt bé, pare Josep Maria Benítez. Bon dia i fins una altra.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els diumenges a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa de Ràdio Estel on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquest estiu, Escolta'm, el talent català a primera línia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu celebra la seva 22a edició amb una programació variada de jazz i música moderna feta a Catalunya. Seran 13 concerts repartits entre la programació diurna i nocturna a Barcelona i Vilafranca del Penedès. Diumenge 9 de setembre, a la plaça Vila de Gràcia de Barcelona, dos concerts gratuïts. A les 12 del migdia, concert inaugural a càrrec de Jordi Gonell, Gaspar, Ramon Díaz, Trio. La nova entrega del baixista català Jordi Gaspar, un dels instrumentistes més consolidats a l'escena del jazz i les músiques improvisades, que s'acompanya de Jordi Bonell i Ramon Díaz. A la una del migdia tindrà lloc el segon concert a càrrec de David Soler Figurines, que oferirà una sessió de crossover de jazz. Més informació a la pàgina web Ràdio Estel, mitjà col·laborador del festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai musical de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui parlarem de música amb dues persones que han viscut a primera línia una etapa molt important de la vida musical del nostre país, la Maria i la Montserrat Martorell, germanes del que fou fundador de la Coral Sant Jordi, l'Oriol Martorell. Elles, a part de participar activament en aquest cor, van dedicar-se l'una al món del cant coral infantil i l'altra ha estat cantant professional. Les germanes Martorell, dues vides en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Maria Martorell i Cotina. Tinc 88 anys i vaig néixer a Barcelona. He cantat amb coral i m'he ocupat força del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
Jo sóc la Montserrat Martorell Codina, germana petita de la Maria. Jo sóc nascuda el 33, sóc nascuda també a Barcelona. He estat cantant i després professora, diguem-ne, foniatria aplicada per ajudar els mestres a tenir una veu sana.
Coneguem la seva activitat.
pare. Cantava molt bé, moltes cançons populars catalanes, coses tipus tres tambors i d'aquest tipus, i moltes nadalenques. En sabia moltes i ens en va ensenyar. I després, amb una d'aquelles gramoles de disc de vinil, doncs sentir tota mena de música clàssica. I algunes vegades seguint-la en partitura. Quan els tres més grans el que ens feia molta gràcia era que ens explicava aquell de les estepes de Borodin, que ens explicava com un conte de les dues caravanes que es trobaven. I ho recordo com a cosa de més petita. Però després, molt aviat, el pare em va portar al Palau els concerts d'en Pau Casals, de l'orquestra Pau Casals. Havia tenia 5 o 6 anys. Alguna vegada els trobava llargs i altres vegades, com que el pare m'ho explicava molt, doncs m'interessava molt.
Jo vaig sofrir molt l'època wagneriana del pare, que el pare ens portava al Liceu. Com que vivíem al carrer Notariat molt a prop del Liceu, si una òpera la trobava potser massa llarga, portava la primera part amb un i amb una altra part una altra. I jo recordo, que per això vaig tenir tanta mania a Wagner durant molt temps, un capvespre dels déus. No sé quin acte em va tocar, és igual, però va ser la tortura més gran que recordo la meva vida. Que després això em va passar, eh? Això seria la part gairebé negativa, perquè el pare era molt bon mestre i ell creia molt que la música havia de formar part de l'educació integral de la gent. A part de fer-te música o que sapiguessis música, és que ell, el que ens sembla que va intentar transmetre sempre a tothom, era que la música formés part de la formació integral. A part d'això, que és el negatiu, això del cantar, jo com que després de la guerra vaig anar molts diumenges amb el pare a passejar perquè els grans tenien coses a fer, i és que sempre em surten cançons populars que les cantava amb el pare. L'Oriol enredava sempre perquè era molt trapella. Però l'Oriol era molt simpàtic. Ja una mica més gran, et recordes, Maria, quan explicava acudits, l'Oriol, i se'ls apuntava perquè en sabia moltíssim. Era molt divertit, l'Oriol. Però a part d'això, era realment la màquina de tren de casa. Tot i que era el tercer, no era ni el gran ni el segon, però és que quan l'Oriol tenia una ceba, doncs sabia d'acabar fent el que l'Oriol deia, perquè és que tenia un do de gent i un do de... Bueno, com dirigia 2.000 persones i no passava res, doncs imagina't, 4 ens portava per allà on volia. Vam anar un dia a dinar amb la família Martorell i la família Solanic. Tenien aquestes dues noies que han estat les nostres dues cunyades. I llavors, quan vam acabar, els nens van fer la gracieta de cantar, perquè s'acabava cantant. I no sé per què havia vingut en allà el vicari, perquè era amic de la casa. I van dir, home, canteu molt bé, això has de venir, farem i tant, farem un concert. I el concert, doncs, amb els 4 del Nadal i no sé què, es va preparar aquelles 4 o 5 cançons. I s'havia de buscar un nom, i l'Oriol hi va posar Sant Jordi. La Coral Sant Jordi, suposo que per patriotisme, així es va començar la Coral Sant Jordi. Com una bromada gairebé d'una vegada, i després ja va anar seguint.
A mi m'agradava cantar. Per altra banda, de la gent, eren gent que érem amics tots, perquè per això havíem anat, els uns ens ho dèiem els altres, i després perquè va ser la benentesa de poder sortir una mica, treure el cap fora de Catalunya, a l'estranger. Va ser amb la coral els primers viatges.
Jo estudiava piano i
i llavors vaig anar al conservatori amb el mestre Givert, amb Joan Givert Camins. Però llavors allà tenia molts amigues que estudiaven cant i a mi em feia molta gràcia les classes de cant perquè me n'enreia molt i un bon dia, doncs, com que no hi havia mòbils, van cridar a la Callau, que era la professora, la van cridar al telèfon a baix i mentrestant jo vaig estar imitant a la gent que estaven fent classe. Va pujar la Callau i la Callau era contralt i jo era contralt. Realment, això és una sort que he tingut amb una veu bonica i a més, molt poc corrent en aquell moment. I llavors va sentir-me i ella estava preocupada perquè se sentia gran i no hi havia cap contralt que la pogués substituir. I aquí va ser la guerra d'ella d'anar continuant i ja l'any següent em vaig examinar ja directament de tercer o de quart. I llavors això em va fer anar cap al cantar. Vaig optar per ser mestra, vaig dirigir l'Esquitx, que era la coral petita de la Coral Sant Jordi. M'agradava perquè ja m'agradava fer-ho a classe. Em semblava necessari, abans de començar la classe, m'anava bé, era pràctic. Directors de Barcelona que portaven corals infantils, la Dolors Bonal, l'Enriqueta Anglada de Vic, la Carme Valls de Lleida, tres o quatre de Barcelona i uns quants de fora de Barcelona ens vam unir per canviar impressions, ens hem de veure. I la primera resolució va ser fer una cantada junts aquella primavera, però sense pensar en anar més enllà. Però després de la cantada, que va anar molt bé, ens vam reunir i vam decidir que potser valia la pena estar en contacte i en vam dir secretariat, tenir una mena de secretariat. Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, SIC. Ara tots són gent que saben música de veritat, que han cantat o que canten amb corals i estan molt més preparats, és natural. I sonen més bé, cuiden més la veu, molt millor que els primers temps que els vam portar nosaltres, que molta gent que dirigia no havia ni vist dirigir mai ningú, ni havia cantat ell tampoc, però penso que cada cosa té el seu temps i el seu moment. Penso que és més difícil, perquè uns nanos que ja canten a l'escola, que després, a part, un dia a la setmana, vagin a cantar altra vegada, s'ha de buscar que hi hagi uns al·licients, i dir que tenen feina ara. I els vaig veient i van fent, que és el que els toca ara. No els hi dono mai consells, perquè crec que no, que s'han d'espavilar, ja ho trobaran. Sempre m'hi he entès molt bé amb la gent jove, però suposo és perquè mai no els he donat un consell. Si s'han equivocat, llavors ho han vist. Si m'han preguntat la meva opinió d'una cosa, els he donada, però donar-los consells del que han de fer, no. Ja ho has viscut, ja has tingut aquesta sort, doncs ja està, ja el record serveix.
La Maria Martorell ha estat vinculada molts anys al món de les corals infantils. Actualment ja no dirigeix cors, però sí que hi ha d'altres persones jubilades que dediquen una part del seu temps a fer cantar els infants. Què els aporta? Veiem-ho.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Jo penso que els nens no veuen l'edat. Partim d'aquí. O sigui, els nens el que veuran és que hi ha una persona que els hi està ensenyant alguna cosa que els interessa molt, perquè és que els nens són esponges. Els nens, si tu els ensenyes una cançó, els ensenyes amb il·lusió i amb interès, els nens faran el que tu els hi demanis, perquè són així, són esponges i ells volen repetir el que els agrada. I una persona gran que dirigeixi corals infantils, és que ho trobo fantàstic també, perquè els nens des de petits, si tenen l'oportunitat de cantar, segur que seran millors persones.
Alors je serai moi, mon cœur qui bat.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
En els darrers minuts del nostre espai descobrirem la important tasca que ha fet Maria Martorell en l'adaptació de cançons a la nostra llengua. I la Montserrat Martorell ens proposarà una de les seves cançons més estimades.
Amb la coral havíem, sortíem a fora, havíem comprat cançoners francesos i alemanys sobretot, i havíem adaptat cançons que ens semblaven útils. Les havien de traduir, algunes me les traduïen i me les donaven traduïdes i que altres també les havia traduït jo. Anar trobant l'equivalent català que respectés les tòniques, els punts forts de la música i amb paciència. Això ja ho feia el pare, jo ho vaig aprendre del pare, això. El pare va adaptar el Rèquiem de Brahms, el vam cantar adaptat del pare i altres coses, falsos de Brahms també.
El que es va fer per l'idioma, pel català, no té nom. La gent no se'n poden fer càrrec. Quan havíem vingut, me'n recordo, una primera cantada d'aquestes que va haver tan multitudinària, que veia tanta gent, hi havia gent de països nòrdics i de gent que van venir, i estaven esfereïts perquè preguntaven com se'n sortien pels diners. Aquí no cobrava ningú, a l'època que ho fèiem tot d'un voluntariat, del tot, i com sortien les hores, i sortia. La Maria explica això, el pare, jo el recordo, venint de classe d'alemany, que va fer tots els cursos d'alemany només per poder traduir cançons, les cançons alemanyes, que eren tan assequibles per nanos, el pare les traduïa. I la Maria això, doncs, mira, va seguir-ho, però jo penso que ella diu no sé quantes, és que tantes n'ha arribat a traduir i adaptar, tantíssimes, jo de vegades he quedat molt bé, perquè com que m'han posat Emma Martorell, doncs la gent es pensa, ah, dic jo no, la meva germana, no, no. Però qui no m'ha preguntat es pensa que sóc molt sàvia, jo res. Recordo baixant la Rambla Catalunya, és que fèiem aquestes coses, cantant-la, i és una cosa que és harmonitzada per en Cervera, que és Esta nit és nit de vetlla, d'en Cervera, però és popular catalana, de Nadal. És una de les cançons que alguna vegada m'ha sortit al cap. I no sé per què, perquè ara deu fer molts anys que no l'he cantada. I la recordo com una cosa que em conjunta les amistats, el cantar a casa, els germans. Quan vaig començar a cantar a la Polifònica només tenia 15 anys. I, és clar, anar a la Rambla Catalunya al vespre era... I em sembla que era el dia que havíem assajat la coral a casa, que també era un número assajar la coral a casa, perquè teníem Doña Júlia, que vivia sota, que no es podia fer soroll. I fèiem, trèiem la taula i la posàvem a sobre el llit dels pares, tot això sense fer soroll. I anàvem portant cadires sense fer soroll per poder assajar allà la coral, perquè la Doña Júlia no sentís que fèiem soroll. Quan s'acabava això, m'acompanyaven Rambla avall fins a Gran Via, que és allà on assajava amb la Polifònica. I al pujar, tampoc pujava sola, pujava amb l'Artells i amb en Verdagí. I sempre que la sento, aquesta cançó, doncs em sento, em veig allà sota aquells tilers cantant-la amb els germans. És curiosíssim, que devíem cantar molt fluixet perquè érem ben educats. La Neta va entrar i diu: "Oi, ara estàs tocant el piano." Dic: "Sí, deixa'm acabar, que m'agrada molt." I em diu: "I tu, quants anys has estat estudiant?" Dic: "No, escolta'm, vaig estudiar uns anys i després vaig estar molts anys que ni el vaig tocar, el piano. Però quan em vaig jubilar és el que em vaig proposar, tornar-me a posar una mica al piano." I li deia: "I si tu no vols fer música després mai més, és igual, però aquesta base que et serveixi quan seràs velleta et anirà molt bé." Diu: "Home, potser el violí anirà malament d'agafar." Dic: "Doncs pren un altre instrument." És igual, el qüestió és tenir... És un recurs sensacional, poder fer música. Que la gent faci música. I que no pensin que si ho fan malament, la veu ja no és la mateixa. Ara tens la veu que no és, és igual, perquè tot, jo dic que com això et penja, també les cordes vocals també pengen. La veu no és la mateixa, però és igual, fer música. De la manera més senzilla, com es pugui, i si no escoltar-ne, escoltar-ne. Però això sí que jo vull recomanar, perquè de vegades la gent es pensa: "Ja sóc gran, ja no cal." No, fins a l'últim moment val la pena de fer-ho.
Tant se val el bagatge musical que portem dins. Si en tenim molt, gaudim dels records, dels regals que ens ha fet la vida. I si en tenim pocs, doncs mai no és tard per ampliar coneixements. La música està feta per gaudir-la, i la vida és una altra cosa si la posem en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol, i l'equip de La Vida en Solfa, un espai que es fa amb la col·laboració de la Fundació Roca i Pi i també de Mutu, amb serveis d'atenció a la gent gran i a la dependència. Nosaltres recordem que tenim programat aquest sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per al 4 d'octubre. Animeu-vos! Si heu rebut la carta i esteu plantejant-vos de venir, animeu-vos a inscriure-us amb el donatiu de 45 euros per aquest sopar. Jo també hi seré, ho heu sentit a les falques, i serem molts, i quants més serem, millor ens coneixerem i farem xarxa. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.